És la una del migdia.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a reviure el mite de Fedra amb la versió que al segle XVII en va fer l'autor francès Jean Racine. La Fedra d'aquest segle XXI és l'actriu Emma Vilarasau. I juntament amb Mercè Sampietro, Jordi Benacalotxa, Lluís Soler, Xavier Ripoll, Caral Casasayas i Gemma Martínez, sota la direcció de Sergi Balbel, l'obra es representa al Teatre Romea. Fedra és sobretot llengua. El mite, a hores d'ara, queda molt lluny. I al servei de la llengua, Sergi Balbel ha posat tota la companyia d'aquesta versió que aconsegueix demostrar que la discutida acústica del Teatre Romea és superable si els intèrprets volen, vigilant molt la claredat de cada frase, de cada paraula, passant de punteta sobre el ritme alexandrí. Aquest treball actoral és el principal actiu que té el muntatge per als espectadors que vulguin escoltar Jean Racine a la catalana sense perdre's ni una síl·laba ni un fonema. Audició i comprensió, doncs, garantida. Però què té l'obra Fedra de Jean Racine que, a manera que avança, es fa reiterativa i feixuga? Doncs que en ple segle XXI, la tragèdia, per mort de la passió de Fedra pel seu fillastre Hipòlit, no aconsegueix connectar amb els esquemes sentimentals i socials d'aquest moment. L'aposta del director Sergi Balbel ha estat agosarada i arriscada, fins al punt que ja devia saber que es podia propinar una relliscada sorral i rocs avall de la muntanya lunar de l'escenografia. I un pensa que, després d'encaramelar milers d'espectadors amb muntatges d'èxit, costumistes de comèdia brillant o amb clàssics contemporanis, ara Sergi Balbel els ha posat a prova sense tenir en compte que Racine no és Shakespeare i que una cosa és la tradició de la cultura francesa i una altra el desgast que ha patit entre les nostres latituds l'interès educatiu per les humanitats i els clàssics. Però en aquesta Fedra del Teatre Romea sempre queden els intèrprets, tots en el seu punt, i extraordinaris, és clar, barallant-se amb un text que no permet filigranes ni desviacions, que s'ha de dir tan mil·limètricament com ha estat escrit. Cridant més o cridant menys, si voleu, dramatitzant més o dramatitzant menys, d'acord, però fent-lo sempre intel·ligible de cap a peus. Recordeu, doncs, aquesta versió de Fedra, de Jean Racine, traduïda i dirigida per Sergi Balbel, amb Emma Vilarasau i Mercè Sampietro, en els dos papers principals, al Teatre Romea.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
Els dilluns a les 11 de la nit, Debat a Bat, el programa de Bisbat de Lleida que et posa al dia sobre tota la nostra actualitat. Les novetats de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Els dilluns a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada i una altra.
A més de 500 productes rebot que et tornen el 50% del seu import per a la teva propera compra. Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens un frigorífic LG Combi per 799 euros.
I de rebot t'emportes 399 amb 50 euros.
Això és estalviar a Hipercor i a Hipercor.es.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més, la número 104, a Del Camp a Taula. El Departament d'Agricultura ha publicat recentment la resolució per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries per al 2015. Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme durant els anys 2015, 2016 i 2017 i van a càrrec dels pressupostos de la Conselleria amb un import total màxim de 8 milions d'euros. El Departament d'Agricultura defensa que una bona estratègia per a garantir la viabilitat del sector agroalimentari consisteix a guanyar dimensió concentrant la producció i orientant-la cap al mercat, si és possible, cap a la seva internacionalització, com ha dit en reiterades ocasions el conseller Pelegrí en aquests mateixos estudis. En aquest sentit, els ajuts de la convocatòria d'enguany s'atorgaran atenent criteris de prioritat, de manera que les actuacions de concentració per fusió de cooperatives esdevenen una peça clau per a ser finalment beneficiaris dels ajuts. Des del Camp a Taula sempre hem defensat que cal un sector agrari fort. Quan més unit estigui, millor. Calen un teixit d'empreses petites, però també de grosses, per afrontar amb èxit els reptes de futur. L'exportació és un d'aquests reptes i la fusió de cooperatives, un altre. A més, pensem que aquests van en la mateixa direcció.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
El passat desembre es va celebrar a Vic el Simposi Internacional sobre Reptes i Oportunitats en Fertilització i Gestió de les Dejeccions Ramaderes, del qual ara s'acaben de presentar les conclusions. Per parlar-ne sobre aquestes conclusions i com es presenta el futur en aquest important tema per a la nostra ramaderia, entrevistem a representants de l'administració i del sector, als quals farem les mateixes preguntes per saber-ne quin és el seu plantejament i el seu punt de vista. En primer lloc, conversem amb Miquel Molins, director general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura de la Generalitat, que va ser qui va presentar les conclusions. Bon dia, senyor Molins.
Hola, molt bon dia.
Durant les conclusions d'aquest simposi, va parlar de la necessitat d'un canvi de model perquè l'utilitzat els darrers 15 anys aproximadament estava esgotat. Com ha de ser el nou i què ha de prioritzar i si dependrà de les zones?
Bé, com molt bé has dit tu, vam parlar que després del simpòsium de tots els ponents que van vindre i tot i reflexionar sobre el tema de les dejeccions ramaderes i sobretot també el tema de la fertilització, se va trobar com a pilar que s'havia de canviar el model. Un model que de 15-18 anys que portem amb unes plantes que ens feien uns tractaments d'uns excedents, això des de fa un any estan, ja no funcionen, ja no és viable aquesta solució, i el que hem de fer són un pla integral per treballar en les dejeccions ramaderes. Què vol dir això? Pues que s'ha de fer gestió a la pròpia explotació. És una de les solucions que hem de treballar. Coses tan simples com no malbaratar l'aigua i reduir la quantitat que s'està treballant d'aigua a les pròpies explotacions. Nosaltres fem una incidència importantíssima cabdal, que és l'alimentació i el maneig nutricional. Com? Pues amb la reducció del nitrogen a les dietes. Ja s'està fent i podem arribar fins a graus del 40% de reducció de nitrogen, que després aquest no va al sol. Mm-hmm. I tractaments. Nosaltres estem apostant pels tractaments sòlids líquids, separadors, a les pròpies explotacions, sempre que no tinguem superfície corresponent per poder fertilitzar. I també entren en joc, aquest nou model, entra en joc l'agricultor. Sempre hem ficat la pressió sobre el ramader, però aquí l'agricultor ha de saber molt bé com fa la fertilització de les seues terres.
Sí, perquè el tema, em surt una mica del que tenia marcat, però és que el tema dels purins, a vegades socialment també, per la gent que va els caps de setmana, passar el cap de setmana, doncs es queixen a vegades, és un tema que socialment afecta, no?, de les males olors i a millor, amb una bona gestió, evidentment, els purins són el que són i els adobs són el que són i són necessaris per poder tenir els conreus que tenim. Això és una cosa òbvia i evident.
però a vegades amb una molt bona gestió i a vegades també amb la relació aquesta, que és l'altre aspecte que havíem de parlar, no?, del compromís entre sector i administració per treballar conjuntament, no solament entre sector i administració, sinó entre el propi sector, el que vostè deia, no?, el ramader amb l'agricultor, de la utilització de les terres, no?
Aquí, molt bé, tu ho comentaves, primer, el consens entre administracions, que això, aquest govern sí que ho hem aconseguit, treballant amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus, el Departament de Territori i nosaltres, com el Departament d'Agricultura. Aquí és important de tindre un full de ruta de tots en una. I un cop que tinguem ja l'administració, diguem, amb tota una mateixa línia, treballar amb el sector. Però treballar amb el sector de la ramaderia i de l'agricultura, conjuntament. No podem tindre una ramaderia que fins ara s'estava promocionant molt desvinculada a la terra. I per això s'ha de treballar conjuntament. Què hem vist? Tots els països que tenien molts problemes, també. Tots els països que ens han vingut, Alemanya, els francesos, els alemans, els belgues, els holandesos, són gent que té molts problemes, però que s'estan sortint. I s'estan sortint perquè la gestió mediambiental és cabdal. I respecte al medi ambient, què hem de fer? Fer una bona fertilització. S'ha de començar ja directament a inocular directament a terra el purí. Què vol dir? Que no farem olor. Si no fem olor, aquesta pressió social que tenim de caps de setmana no té per què. El purí és un gran subproducte, no cal anar a buscar-lo fertilitzants inorgànics, quan tenim un fertilitzant molt bo, que és el purí, però l'hem de saber tractar i l'hem de saber inocular a les terres. I sempre a unes dosis, que això vull remarcar, adequades, tal com diu la normativa.
Vostè també parlava, amb aquestes conclusions, de que cal intensificar la inversió en recerca ambiental. Això sí, és important, no?
Importantíssim. També el simpòsium serveix per això, perquè veiem com s'està treballant en altres països, ens van dir, i veiem que la recerca encara hem portat 15 anys que ens hem relaxat. Amb el tema de les plantes, doncs ja semblava que ja ho teníem tot resolt. Però vull recordar que aquestes plantes tenien un període de caducitat, que eren 15 anys. I que moltes, bueno, un parell ja caducaven aquest any, l'any passat i aquest any. I per això la recerca, els centres de recerca, les universitats, estem apostant perquè innovin i que facin recerca de com se pot treballar, com se pot pertindre un model diferent. Sobretot la reducció de les emissions, això és important, i la modificació del nitrogen als pinsos i que no vagin aquests a les aigües o a les terres que no toquen.
Després del simposi hi haurà un abans i un després en el tema de les dejeccions ramaderes a Catalunya, perquè tal com ha explicat vostè, cal intensificar aquesta gestió integral, fer un canvi de plantejament, pensar que ja no hi ha aquestes plantes de residu, o sigui, de gestió de tractament de purins, i part que ha d'haver-hi aquesta interrelació agricultor-ramader. Per tant, hi haurà un abans i un després?
Totalment d'acord. Hi ha un abans i un després perquè això ja, les plantes ja no existeixen. Tenim unes situacions que hi ha un excés, segons quines explotacions, d'aquest purí que anava a la planta i s'ha de gestionar. Llavors, cada zona té una situació diferent. No és el mateix quan parlem d'un senyor d'Osona que igual un senyor del Pla d'Urgell o un senyor de l'Anoia. I cada comarca i inclús cada explotació té una problemàtica diferent. Llavors s'han de seguir diferents estratègies. També haurem de començar a interioritzar algun cos amb el tema mediambiental, que fins ara no el teníem. I també treballar col·lectivament per ficar en contacte agricultors i ramaders, com dèiem abans, amb els centres de gestió. Tenim tanta terra, tenim tanta granja, tants purins, com les gestionem? Nosaltres ja el paper ja no ho aguanta tot i s'ha d'acreditar molt bé on va aquest purí i a quines dosis. Hi haurà gent que podrà tindre una solució individual i altra gent que haurà de buscar una solució col·lectiva.
Doncs agraïm a Miquel Molins que ens hagi pogut atendre i explicar, encara que breument, perquè també ara parlarem amb els representants del sector, aquestes conclusions del Simposi Internacional sobre reptes i oportunitats en fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes que va organitzar el propi departament.
Molt bé, jo sí que voldria dir que és un repte que el sector ho farà i ho farà bé, perquè està acostumat, han passat temes de benestar animal, s'han adaptat a totes les explotacions, hem tingut crisis sanitàries molt fortes i el sector en sanitat ara, avui en dia estem molt preparats, i el tema mediambiental ara ja ha vist el full de ruta cap a on ha de tirar. El sector és prou potent i professional, i nosaltres tenim la confiança plena que ho farà. La gent que tingui problemes els assessorarem, tenim una oficina de fertilització específica per assessorar i per ajudar-los, i la gent que ho faci bé els ajudarem a tot. El que no acceptarem és que la gent faci un mal ús de les dejeccions ramaderes.
Ara ho fem amb Rossend Saltiveri, que és el responsable del sector porcí de la Unió de Pagesos. Hola, senyor Saltiveri. Durant les conclusions del Simposi Internacional sobre reptes i oportunitats en fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes, es va parlar de la necessitat d'un canvi de model perquè l'utilitzat els darrers 15 anys estava esgotat. Com creu que ha de ser el nou i què ha de prioritzar?
Bé, en tot cas, a veure, jo estaria parlant en tot cas d'una continuïtat o un canvi a bàsicament del tancament de les plantes que afecta, no? Que ens ajudava molt a gestió. Bàsicament aquest canvi o aquest nou model, per nosaltres el que ve a recollir és que realment s'ajusta als paràmetres de realitat, com és el tema de la reducció de la dieta alimentària. Teníem uns estàndards de producció de nitrogen que a base d'aquests anys amb l'alimentació s'han anat reduint les excrecions de nitrogen amb el bestiar, i per tant això s'ha d'actualitzar, no? O sigui, la producció de nitrogen via dieta alimentària. Aquest és un avanç important per la reducció. A partir d'aquí, evidentment, tot el que es pugui s'ha de gestionar directament a camp, i en les èpoques d'aplicació que se'ns marca per no tenir al màxim els nutrients, no? Per tant, per aconseguir respectar totes aquestes èpoques, i més del tancament de les plantes que ens agafaven el purí contínuament, hem d'aconseguir que hi hagi la màxima capacitat d'emmagatzement a les granges o amb destí, per tal de respectar al màxim les èpoques d'aplicació. I a partir d'aquí aprofitar al màxim totes les terres que es puguin per adobar amb adobs orgànics, com els purins o les dejeccions ramaderes, i amb els casos puntuals o determinats que això no sigui possible, que la gestió directa a camp hi hagi una distància molt gran que incrementa molt els costos, perquè ja sistemes de tractament com puguen ser la separació de sòls i líquids, l'extracció d'aquestes zones de més densitat d'una part de nutrients cap a altres zones, i amb casos més extrems, reduir o eliminar nitrogen.
Un altre aspecte és el compromís entre sector i administració per treballar conjuntament, intensificar la inversió en recerca ambiental, que va amb la línia una mica del que ens ha explicat ara, no?
Uh-huh. Sí, no, està clar que hi ha d'haver un estat de relació, evidentment no pot ser que l'administració vagi cap a una línia i el sector vagi cap a una altra, sinó que hi ha d'haver un fluid de comunicació i valorar tots els aspectes que relacionen a l'activitat econòmica com a activitat mediambiental, i buscar punts comuns que faci possible o continuar amb l'activitat respectant tots els temes mediambientals.
I vostè creu que després d'aquest simposi, i sobretot del tancament de les plantes, hi haurà un abans i un després en el tema de les dejeccions ramaderes a Catalunya?
Bueno, en tot cas, evidentment, un canvi important. Vull dir, clar, evidentment, les plantes gestionaven un volum important, que amb el conjunt total de Catalunya no representaven tant, però amb zones d'alta densitat feien una tasca important. En tot cas, abans i després és que, a les zones de més densitat, per fer aquest canvi un increment de costos que haurà de valorar cada explotació, i en tot cas pues, l'explotació veurà la continuïtat o no de l'explotació en base a aquest increment de costos que suposarà la gestió de les ramaderes.
Perquè a més no hem d'oblidar que en el cas del porcí és el sector ramader més important, no?, que hi ha a Catalunya i per tant té un pes molt important. I a més hi ha zones,
sí, sí.
Hi ha zones on... Bueno, per la densitat i tot, hi ha dificultat per poder abocar aquests purins al terra.
No, abocar, no, gestionar o fertilitzar.
Sí, sí, sí. No, no, quan dic, no volia dir abocar, sinó vull dir fer un ús responsable del purí, bueno, com adob, utilitzar-lo com adob, com s'havia fet tota la vida, no?
Bueno, l'adob i després la normativa comunitària. Clar, aquí una mica un dels condicionants que ens afecta és la directiva de nitrats que marca la Unió Europea i marca els estats que delimita zones vulnerables en base al nivell de nitrat que hi ha a les aigües subterrànies. I té una limitació important de cara a l'utilització d'orgànic, en aquest cas a les direccions dels purins. Cosa que si ho féssim com féssim habitualment anys enrere, quan en base a les necessitats de cultiu, l'any seria menor. Però, clar, tenim una directiva comunitària que ens toca complir i ens limita aquesta utilització de d'adobs orgànics amb una limitació de... No segons les necessitats de cultiu, sinó amb aquesta limitació de normativa.
Doncs agraïm a Rossend Saltiveri que ens hagi atès.
Molt bé.
A continuació, conversem amb Jaume Bernís, cap de la sectorial del porcí de JARC i COAC. Benvingut al nostre espai, senyor Bernís.
Bon dia. Convidar-me.
A les conclusions del Simposi Internacional sobre reptes i oportunitats en fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes, es va parlar de la necessitat d'un canvi de model perquè l'utilitzat els darrers 15 anys estava esgotat. Com creu, des de JARC, com pensa que ha de ser el nou i què ha de prioritzar?
Aviam, des de JARC el que veiem que clarament la conseqüència d'aquest canvi per part de l'administració central de l'ajut a les plantes de cogeneració provoca clarament que el sector ramader té que buscar alternatives a el que fins ara teníem treballat. No? Això el que està fent és que molts dels ramaders, o on hi ha més densitat ramadera, no? En aquest cas s'estan buscant diferents alternatives, i alternatives que es pogués aconseguir aquest canvi de model i que poguéssim aconseguir solucionar el que és els accidents de nitrats que es troben a la terra i que es troben a les aigües. No? S'està apuntant nous formats de poder gestionar aquestes dejeccions, i en aquest cas jo en puc anomenar una de molt concreta, que és el poder acabar generant biodiesel arrel de les nostres dejeccions ramaderes que tenim a les explotacions ramaderes. És un sistema de tractament en el que es fa un primer procés de separació sòlid-líquid. Mm-hmm. Aquest sòlid que queda resultant és el que, en aquest cas, la planta que transformaria aquest sòlid en biodiesel és el que aprofita, i ens queda un líquid a l'explotació que està rebaixat entre un 60 i un 70% de nitrogen i també, molt important, una rebaixa del 90% de fòsfor. Aquest líquid que ens queda a l'explotació, si l'explotació té al seu voltant terra per a poder-lo reintroduir al rec, evidentment és una mesura o és un sistema que pot acabar generant un tractament, en aquest cas molt clar, en una baixa de nitrogen i fòsfor importantíssim, i també un tractament que pot beneficiar el que són els recs, perquè el podem redistribuir als camps per a poder regar, i també pot generar un estalvi en el que és l'aigua de rec. A part, ja s'han parlat de costos d'aquest tipus de tractament, i s'estan parlant de 2 euros metro cúbic. Tot això sempre que es pugui reutilitzar aquesta aigua per a poder regar els camps de l'explotació. Aquest és un dels sistemes que creiem que té molt, molt bon futur de cara a poder fer aquest tractament de les nostres dejeccions ramaderes, i en aquest cas s'està treballant ja fa pràcticament 4 mesos, almenys a la zona d'aquí de Lleida, i també sé que a la zona de Vic, en buscar la manera de poder instaurar aquesta empresa que pugui transformar les nostres dejeccions ramaderes, la part sòlida, en aquest cas, biodiesel.
Mm. També hi ha un compromís entre sector i administració per treballar conjuntament i intensificar la inversió en recerca ambiental. Què pot dir al respecte?
No, aquest compromís s'ha de transmetre, en definitiva, a la pràctica, s'ha de transmetre en una realitat. El compromís sí que és veritat que és. En aquest cas, l'administració catalana és conscient de la importància del sector a Catalunya, el sector porcí i el sector ramader, i també és conscient, en aquest cas, que hi ha uns problemes que s'han anat generant en el temps amb el que són les nostres aigües subterrànies, no?, i aquests excessos de nitrogen que puguen tindre aquestes aigües. També és conscient que no només és de les dejeccions ramaderes aquest excés de nitrogen, sinó que també és de l'adob químic, també és conscient d'això. Tots plegats, en definitiva, el que volem aconseguir, sobretot els ramaders són els primers interessats en ficar això en marxa i poder aconseguir la baixada d'aquest excés o la baixada d'aquestes mesures de nitrogen que ara hi ha a les nostres aigües, de nitrats, i la baixada, en definitiva, del que és la pressió per part de l'opinió pública de que les coses no s'estan fent bé. Nosaltres, com a ramaders de Parlo, som els primers interessats en fer les coses ben fetes. Estem treballant per a poder aconseguir aquesta finalitat i, conjuntament amb l'administració, sé que des de les universitats, en aquest cas d'aquí de Brònoms de Lleida, i també des del departament de l'IRTA, s'estan fent valoracions, s'estan fent estudis del que és la taula de nitrogen en diferents zones, o el mapa, diguéssim, del pla de direccions de Catalunya, per analitzar concretament quines són les zones més afectades i treballar en aquest tema, doncs, en aquestes zones prioritàries, el més aviat possible. Jo crec que tant administració com ramaders sabem que és un tema que no el podem deixar de banda, sinó tot el contrari, és un tema que, tal com he dit, hem de treballar i hem d'aconseguir, en definitiva, que els resultats que es desitgen per part de l'administració i per part de la pròpia opinió pública siguin els millors.
Per tant, pensa que hi haurà un abans i un després en el tema de les dejeccions ramaderes a Catalunya, d'aquest simposi? O d'aquestes conclusions?
Sí. Jo crec que sí. Jo crec que portàvem 15 anys, o no, n'hi havia que portàvem 15 anys, n'hi havia plantes que no, que se va instaurar un model que era la cogeneració, la producció d'energia elèctrica a través de les plantes de cogeneració. S'ha vist clarament, i això cal dir-ho, de que hi havia plantes que veritablement gestionaven els excedents i gestionaven les dejeccions, però també hi havia plantes arreu de l'Estat que pràcticament no gestionaven aquestes dejeccions i el que anaven a fer, o el que feien, era un negoci en aquest format de gestió, per dir-ho d'una manera, no? Evidentment que no estic parlant de les plantes catalanes, sinó tot el contrari, les plantes catalanes eren les que realment estaven tractant dejeccions ramaderes. Sí que és veritat que hi havia d'altres plantes arreu d'Estat que no era el cas. Evidentment, això s'ha tallat. El greu d'aquest tall és que, en aquest cas, el govern estatal ha tirat el dret, sense tindre un plan B per poder dir doncs, us traguem això, però hi ha aquesta alternativa. L'alternativa l'estem buscant els propis ramaders acompanyats, en aquest cas, de l'administració catalana. Però, en definitiva, segur que serà un abans i un després, perquè la realitat en la que ens trobem en aquest moment ens aboca a tindre que buscar una solució, no una solució temporal, sinó una solució pràcticament definitiva a les nostres dejeccions ramaderes. I aquesta solució definitiva, doncs hi ha diferents models, un, us l'he apuntat, i que el diguem en molt futur per a poder instaurar les nostres granges, i és un model, tal com us he dit, que té una baixada molt important de nitrogen i una baixada molt important de fòsfor, que en aquest cas coincideix plenament amb el que se'ns està exigint des de la pròpia administració europea, des de la pròpia administració catalana i des de la nostra pròpia opinió pública. En acabat, evidentment, jo crec que hi haurà un abans i un després. Desitjo, com a ramader, que hi hagi un abans i un després, perquè torno a incidir, torno a reiterar que els ramaders són els primers interessats en complir en les perspectives que se'ns marquen des de la Unió Europea, en complir a la legislació mediambiental que se'ns marque des de la pròpia administració catalana i en complir, en definitiva, amb els requisits que se'ns marquen i se'ns demanen des de la pròpia opinió pública.
Doncs gràcies, senyor Bernis, per les seves respostes i haver aclarit alguns conceptes amb aquest tema de les dejeccions ramaderes.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i espero que entre tots plegats cada vegada fem més bona feina i tractem millor aquestes dejeccions ramaderes, que per molta gent no deixen de ser un adob, que ben gestionat i ben aplicat és un adob que, al cap i a la fi, pot donar un rendiment a les explotacions, i també, al cap i a la fi, és un adob que hi ha d'altres mesures per poder generar energia que pot aprofitar la pròpia explotació ramadera, aquesta energia que pot sorgir de les dejeccions, i també és un altre model que de ben segur acabarà instaurant en moltes de les nostres explotacions ramaderes. Moltes gràcies.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit tornem.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem el torn d'entrevistes i ho fem amb Francesc Salvà, que és tècnic de Saja, especialitzat en el tema de les dejeccions ramaderes i el sector porcí. Bon dia, senyor Salvà.
Bon dia.
A les conclusions del Simposi Internacional sobre reptes i oportunitats en fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes, es va parlar de la necessitat d'un canvi de model perquè l'utilitzat els darrers 15 anys estava esgotat. Com creu des de Saja que ha de ser aquest nou model i què ha de prioritzar?
Bé, jo crec que un tema que encalla la gestió dels FEMs i els purins és la documentació que demana l'administració, ja que quan hi ha ramaders que demanen terra d'altres explotacions, hem de portar escriptures, certificats cadastrals, etc. I molts agricultors o propietaris es malfien d'això i acaben no signant el compromís. I, per tant, aquest és un tema que hauríem de repassar i veure si podem fer algun model o simplificar la documentació.
O sigui, que aquest seria un pas important per poder, o sigui, per la utilització de les terres, no?
Ah, exacte, perquè hem de recordar que molta de les explotacions ramaderes que tenim a Catalunya, en el seu voltant tenim terra de sobres per poder-la gestionar correctament.
En aquest sentit, hi ha un compromís entre sector i administració, dins aquestes conclusions, diuen, per treballar conjuntament i intensificar la inversió en recerca ambiental. Què pot comentar al respecte?
bé, el primer és que durant aquests 15 anys que fa que portem a la gestió, ja tenim elements d'estalviar per estalviar aigua, fórmules de pinso que ens poden reduir fins a un 40% dels nitrats, podem inclús eliminar les olors i després, amb el tema de tractaments, podem arribar fins a obtenir un producte o un extracte sec que podem aplicar com si fos adob químic. El problema quin és? El problema de tot plegat és que és el cost i el que pot representar que moltes vegades en una granja sigui inassumible. De manera que sí, ja tenim moltes coses, però hem de continuar treballant conjuntament i investigant.
Perquè, a més, clar, depèn les zones i també depèn del tamany de les granges, perquè, com vostè molt bé coneix, hi ha granges més petites, més grans, que tenen problemàtiques molt diferents, i també les zones, no?
Sí, correcte. I, a més, hem de pensar que hi ha moltes granges que ja no tenen cap problema i que tenen suficient terra. Aquestes no cal que hi fem cap acció. Però tota la zona que tots sabem de Vic i dels voltants i de les zones de Lleida, doncs allà hi ha moltes zones que s'ha de treballar fort per veure com es pot eliminar o minvar el problema que tenen.
Amb el tancament de les plantes de cogeneració i després d'aquest simposi, vostè creu que hi haurà un abans i un després en el tema de les dejeccions ramaderes a Catalunya en el que es planteja una gestió integral?
No ben bé. Crec que aquest simposi ha servit per fer un punt i a part. De manera que s'ha posat sobre la taula el que tenim. Hi ha hagut molts experts i s'ha parlat molt. I a partir d'aquí, doncs, aprofitant tot aquest material, hem de continuar, com dèiem abans, treballant per millorar la gestió de la nostra fertilització orgànica. I sobretot recordar que el fertilitzant orgànic és un element que necessiten els camps de conreu. I molts pagesos o alguns agricultors de vegades s'olviden de que amb una analítica que facin de tant en tant podien reduir moltíssim la despesa d'adob químic.
Per tant, el que esteu apostant és per fer un ús equilibrat del purí, no? Que a vegades també, socialment, abans parlava amb altres persones d'organitzacions agràries, quan estava fent entrevistes, i parlàvem d'aquest problema que a vegades hi ha social, no? De les males olors o que es queixen, no? Els caps de setmana, la gent de Barcelona, sobretot, pel tema dels purins.
Sí, i de manera que en el documentalment i la normativa ja hi havia un guió perquè quan s'acosta el cap de setmana no s'apliqui per evitar problemes de molèsties amb olors, però sobretot ja tenim, ja tots sabem que hi ha elements o hi ha productes que tiren en la formulació o en el pinso, eliminen tot o una part important de l'olor. I l'altra cosa que també tenim i que s'ha de continuar investigant és sobretot l'aplicació del purí directament i posar-lo directament a dintre del camp de conreu. Llavors, en el moment d'aplicació, en aquest punt, també elimines l'impacte de la mala olor. Però, clar, tot això són coses que costen diners i hem de mirar fins a quin punt pot arribar el ramader.
Doncs agraïm a Francesc Salvà la seva participació en aquesta secció.
Gràcies a vosaltres.
Per acabar aquestes petites entrevistes, parlem amb Ramon Armengol, que és el responsable de Ramaderia i Llet de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Bon dia, senyor Armengol.
Bon dia.
Com hem parlat ja durant les entrevistes aquestes que hem fet a l'administració i diferents representants del sector, a les conclusions del Simposi Internacional sobre Reptes i Oportunitats en Fertilització i Gestió de les Dejeccions Ramaderes, es va parlar de la necessitat d'un canvi de model perquè l'utilitzat els darrers 15 anys estava esgotat. Des de la Federació, com pensen que ha de ser aquest nou model i què ha de prioritzar?
Bé, malauradament no vaig poder assistir al Congrés, tot i que soc coneixedor de les conclusions, I sí, val a dir que en aquests moments, arrel sobretot del tancament de les plantes, que feien un paper, jo diria, molt estratègic a les zones, a les grans zones ramaderes de Catalunya, i per tant ha suposat un hàndicap afegit ja a la gestió dels purins que teníem. No? Uh-huh. El problema que té sobretot els purins és que tots els nutrients que aporta el nitrogen, el fòsfor i el potassi estaven diluïts amb molta aigua, no? I això fa que la seva gestió sigui més complicada, doncs perquè el transport, perquè nosaltres pensem que la gestió més important i principal del purí és la utilització com a adob, com a fertilitzant, i això vol dir que si a la zona que està ubicada les explotacions no es pot aplicar, doncs s'ha de traslladar a uns zones on sigui necessari la seva aplicació. Només cal dir que Catalunya l'any passat, l'any 2013, l'any 2014, va importar 44.000 tonelades de nitrogen en forma mineral. Mm. Això, si ho traslladéssim amb porcs, seria un equivalent d'uns 26 milions de porcs. O sigui, continuem a haver-hi encara molta necessitat de nitrogen, perquè l'agricultura d'avui en dia és una agricultura que està basada en la producció que porten els adobs. No? Què vol dir això? Que tenim de fer esforços, jo diria, tecnològics perquè puguem concentrar aquesta riquesa que conté el purí, l'hem de concentrar més perquè sigui més fàcil el seu transport a zones on se necessiti. No? Mm-hmm. I el que passa és que en aquests moments pues, aquesta tecnologia encara és massa cara i està rasant, els costos de transport. Per fer-ho entenedor, surt tant a compte portar-ho a carregar en un camió i aplicar en un camp que estigui pues, a 100 quilòmetres, com a fer un tractament a nivell d'explotació. També és veritat que el fet de separar sòlids i líquids és una tecnologia que està evolucionant i que també pot ser una solució, jo diria, tecnològica al problema dels purins a les zones d'alta concentració.
El que també hi ha és un compromís entre sector i administració de treballar conjuntament en aquest tema i intensificar la inversió en recerca ambiental. Què pot comentar al respecte?
Bé, doncs que avui en dia és necessari tindre tota la informació per prendre les decisions correctes. En aquests moments ja no sé quina és la informació que té l'administració sobre l'estat que es troben les nostres aigües subterrànies, perquè totes aquestes directives es troben afectades per directives comunitàries que limiten uns nivells de nitrats a les aigües subterrànies, i per tant nosaltres voldríem saber el comportament de tots aquests aqüífers per, sobretot per prendre les decisions correctes i saber si realment quin és les fonts que provoquen aquests nivells tan importants de nitrat a les aigües subterrànies. No?
Sí, i ja per acabar, pensa que pot haver-hi un abans o un després amb el tancament de les plantes i després d'aquest simposi?
Bé, el que és important, jo no sé si hi haurà un abans i després, però sí que cada vegada és més important prendre decisions correctes. O sigui, prendre decisions correctes vol dir en bases a estudis científics i que les propostes, des de luego, siguin atenent aquestes propostes científiques. O sigui, que no prenem conclusions equivocades, sobretot.
Doncs gràcies, senyor Mangol, per la seva intervenció i donar l'opinió de la Federació de Cooperatives Agràries.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. De diumenge a divendres a les 6 del matí et despertem amb el millor jazz, l'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. De diumenge a divendres, a partir de les 6 del matí, l'Albada, matins de jazz a Ràdio Estel.
Si t'inspira Barcelona, apunta't a Gaudí Més. Rebràs un tracte preferent i disposaràs de descomptes i avantatges en museus, al Parc Güell, al Jardí Botànic, al Castell de Montjuïc i en molts altres espais interessants. Apunta't al web lameva.barcelona.cat i vés a un dels punts de registre. Descobreix més a fons la teva ciutat. Ajuntament de Barcelona.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens llom de noll en format estalvi a 11,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda-te'n, llom de noll en format estalvi a 11,95 euros al quilo.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 24 de febrer, el blat farratger ha cotitzat a 189 euros, baixa 2 euros. El blat de moro francès, a 170 euros per tona, disminueix 2 euros. L'alfals granulat, a 155 euros per tona, repeteix. La colza d'importació, a 272 euros per tona, puja 2 euros. I la garrofa, a 140 euros per tona, augmenta 3 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 1,22 euros al quilo. Es manté. El groc viu a 1,09 euros al quilo, baixa 9 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,02 euros al quilo, repeteix, i el groc canal a 1,65 euros al quilo. Disminueix 12 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,62 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,99 euros. Repeteix, a la categoria L de 63 a 73 grams, a 0,83 euros es manté. A la M de 53 a 63 grams, a 0,75 euros, puja 2 cèntims. I a la categoria S de menys de 53 grams, a 0,58 euros, repeteix.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 8,60 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,90 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 12,50 euros. Tots els preus es mantenen respecte a la darrera setmana.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura de la Generalitat considera que els decrets aprovats el 2014 per l'Estat espanyol en aplicació de la Política Agrària Comuna, el que es coneix com la PAC, per al nou període 2014-2020, contenen contradiccions respecte a la normativa comunitària. La Conselleria ha analitzat jurídicament aquests decrets i considera aprovat que alguns dels seus preceptes no s'ajusten a les normatives comunitàries recentment aprovades per impulsar la nova PAC, ja que continua amb els criteris de l'anterior període no actuant com a revulsiu per aconseguir una agricultura realment competitiva. Per això, el Departament ha transmès un requeriment previ a la interposició de recurs per la via del contenciós administratiu al Ministeri d'Agricultura contra els decrets esmentats a continuació, en aplicació de l'article 44 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Un d'aquests és el Reial Decret 1075/2014 del 19 de desembre sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes, el que seria l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut, així com sobre la gestió, com també control, dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural. L'altre és el Reial Decret 1076/2014, també del 19 de desembre, sobre l'assignació de drets de règim de pagament bàsic de la PAC.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, avui no conversarem, com fem habitualment, amb Jordi De Fez, el responsable del mercat central del peix. Per diversos compromisos no ens pot atendre, ni tampoc el seu segon. Tot i això, ens ha deixat per escrit les recomanacions que aquesta setmana ens llegirà la Mercè. Hola, Mercè.
Hola, què tal, Isidre?
Què és el que podem recomanar en peix fresc i d'on procedeix?
Mira, aquesta darrera setmana de febrer podem recomanar la compra de tots els peixos procedents de piscifactoria, sent els més significatius l'orada i el llobarro de Múrcia, el turbot de Galícia, el salmó de Noruega, d'entre 2 i 3 quilos de peça, la peça aproximadament. Un altre peix destacable ha estat la bruixa de les Illes Britàniques, especialment d'Irlanda i d'Escòcia. També han arribat a bones captures del litoral cantàbric i també de França. I de peix blau, recomanem omplir la cistella de la compra amb tonyina, en la seva presentació en lloms, capturada principalment al continent asiàtic, i el seitó d'importació tant de França com d'Itàlia. Finalment, Isidre, destacarem l'abundant oferta amb un peix força baix del Congre, tant d'Irlanda com de Galícia.
I pel que fa al marisc fresc?
Hi ha hagut una important oferta de navalles d'Holanda, cloïsa de cultiu d'Itàlia i escamarlans d'unes 30 peces per quilo d'Escòcia. I la darrera recomanació la podem concretar en el cargol punxenc provinent del litoral català llevantí.
Doncs gràcies, Mercè, per haver fet una secció que no et pertocava, però a vegades en ràdio passen aquestes coses. I llavors s'ha d'improvisar.
Gràcies a tu, Isidre.
Tornem a posar-nos en contacte la propera setmana amb en Jordi De Fez per saber quins són els productes més comercialitzats al mercat central del peix i la seva procedència. Bon dia, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites i també les hortalisses que més s'han comercialitzat i quina procedència tenen?
Bueno, seguim la mateixa línia que la setmana passada, Tenim els cítrics, que venen de Múrcia i València, tenim síndries, melons, que venen del Brasil, les pomes, les peres, que venen, bueno, tot l'any, maduixos, molt bons, que venen de Huelva, i en quant a hortalisses, pues, tenim enciams, tomàquets, apis, pebrots, albergínies, calçots, pèsols, faves, vull dir, tenim, bueno, lo que és habitual ara amb aquesta època d'hivern.
Volies parlar una miqueta més, m'has dit, del maduixot, no?
Sí, el maduixot més que res perquè tinguem una miqueta d'idea. T'ho faré molt curtet, si et sembla. Mm-hmm. Mira, t'explico, el maduixot en principi es va obtenir a la Bretanya, a França, cap a l'any 1740, quan el que van fer va ser creuar una maduixera silvestre que venia de l'est d'Amèrica del Nord, que era bona pel seu sabor, amb una altra de Xile i Argentina, que la van portar un tal François Frechier, i que era molt important perquè era gran, era una, diguéssim, una maduixa gran, no? Es diu, de fet, que és un fals fruit, degut a que realment lo que es mengem, lo que es veu gran, és la polpa, i que lo que són les llavors són aquells puntets que veiem per fora, els puntets més blanquets, que està tot envoltada, allò realment són les llavors d'aquests fals fruits. Mm-hmm. I les podem consumir, pues, de qualsevol manera, tant frescos com congelats, en conserva, les podem assecar per, doncs, no sé, per barrejar-les amb cereals per esmorzar o fer barres energètiques. També, lògicament, amb productes làctics, amb gelats, amb batuts, amb iogurts. I podem fer, no sé, pastissos, podem fer de tot una mica,
Ara, precisament,
el que confondre és la maduixa i el maduixot. Sí, la maduixa no... és la petitona, la maduixa, la que entenem maduixa de bosc, és una petitona que el que té realment és més sabor, un sabor molt més intens, el maduixot, que és aquest gros que coneixem tots i que normalment es venen d'aquí de Huelva, que són bons, però lògicament el sabor no és igual.
Que aquestes setmanes els estic veient que són grossíssims, molt grossos.
Sí, ara venen una varietat molt maca, molt grossa, i a més venen molt bons. Uh-huh. A passar de que encara els falta, diguem-ne, una mica de sol, però bueno, són d'hivernacle, els hivernacles estan preparats per quan dones temperatures força altes, que és el que necessita el maduixot, i bueno, venen realment bons, molt bons, amb molt sabor.
Doncs gràcies, Joan. Tornem la setmana vinent amb més informació de les fruites i verdures. M'has dit que la setmana vinent serà difícil trobar-te. Per tant, farem com hem fet aquesta setmana amb amb el peix, que ho hem dit nosaltres. Mira, ara ens estem adaptant i estem canviant la secció. I llavors farem, faré deures, em faràs la carta i després la donarem nosaltres a la nostra audiència.
I tu la fas. Doncs molt bé, doncs bueno, la setmana que ve d'alguna manera estarem aquí.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
Avui dissabte 28 de febrer es realitza a Gandesa una jornada sobre el maneig d'arnes en apicultura ecològica, mentre que el dia 4 de març es fa una targa sobre el cultiu del pistatxo en regadiu. Dijous 5 de març, Girona acull la segona jornada de l'UBI. El dia 6 es du a terme a Crespià una jornada sobre l'actualitat sanitària del Noguer i al Carràs una sobre fructicultura. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Manresa organitza del 28 de febrer al 25 d'abril un curs de fructicultura ecològica de muntanya. Del 2 a l'11 de març, l'Escola Agrària del Pirineu a Bellestar fa un curs d'arboricultura i treballs en alçada. Del 2 al 12 de març, l'Escola Agrària d'Amposta realitza al Raval de Jesús de Tortosa un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària del Pallars du a terme del 2 al 13 de març a Sort un curs d'engreix ecològic de boví i del 2 al 27 de març a Montenartró, a Llavorsí, l'Escola de Pastors. L'Escola Agrària de l'Empordà efectua del 2 al 18 de març a Vilajuïga un curs de territori i producte. Els dies 3 i 4 de març, a Monells, un d'etiquetatge de productes carnis segons el reglament 1169/2011. Del 2 al 23 de març, l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners celebra a Sant Boi de Llobregat un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària de Gandesa acull a les seves instal·lacions del 2 al 28 de març un curs d'atenció a grups de visitants i venda directa. Més cursos. Del 3 al 12 de març, l'Escola Agrària de Targa fa a Maldà un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader i del 4 al 18 de març, al mateix centre de Targa, un sobre els additius en la indústria alimentària. Aquesta setmana, com poden comprovar els nostres oients, s'inicien molts cursos de formació agrària arreu del nostre país. Continuem així del 3 de març al 18 de juny es realitza l'Escola Agrària del Solsonès a Olius, un curs bàsic de producció agrària ecològica. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya també organitza diversos cursos. En aquest cas, del 4 de març al 29 d'abril, a Gandesa i Reus, dos relacionats amb els aspectes econòmics i financers. A més, del 5 al 13 de març, l'Escola Agrària, en aquest cas d'Alfarràs, du a terme un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. Del 5 de març al 27 d'abril, l'Escola Agrària de les Borges Blanques efectua el curs d'atenció a curs a grups de visitants i venda directa. L'Escola Agrària del Pirineu fa del 6 al 13 de març un curs de captura en viu d'espècies depredadores. I, per últim, l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners acull del 6 al 22 de març un curs d'avicultura avançada.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana, a la mateixa hora, amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.